Portem una bona estona parlant de la invisibilització del treball de cures durant la crisi del coronavirus. Per això hem anat a buscar cuidadores a tots els nivells que han estat a primera línia de foc durant la pandèmia. Soc l'Anna Ferrer Albertí i avui ens preguntem qui cuida les cuidadores.
La salut, l'alimentació, la neteja, resulta que ara se'ns diu que som essencials, no? Les retallades a nivell de sanitat i a nivell de serveis socials dels últims anys no tenen nom. O sigui, els que ho hem viscut de dins, podem dir clarament que les retallades han sigut astronòmiques, immorals, han sigut fora de qualsevol ètica. I a veure si aquesta situació actual serveix, i espero que perquè la població se n'adoni de qui som els cuidadors de la població i com els hauria de cuidar els nostres polítics i les nostres institucions.
Noemi Carreras, infermera de la Presó de Dones de Barcelona, porta temps fent-se aquesta mateixa pregunta, qui cuida les cuidadores. Ens parla d'un àmbit on tant cuidadores com pacients acostumen a ser invisibilitzades.
Moltes vegades ens permetem el luxe de jutjar segons quines situacions, no? De jutjar segons quines coses des de fora, dins d'un centre penitenciari o segons quina feina. El que estem fent és tenir cura d'una part de la població que necessita d'una sèrie d'atencions i que a més té els mateixos drets i deures que la resta de població.
I was buried in the summer. Una altra qüestió que afecta la visibilitat de les cuidadores és l'ús del llenguatge inclusiu o, com hem vist darrerament, la manca de llenguatge inclusiu als mitjans de comunicació. Ho comenta Carmen Sebastià, metgessa radiòloga i membre de la Comissió d'Igualtat a l'Hospital Clínic de Barcelona.
A nivell sanitari, de lo que es parlava més és de... Ui, els metges ens han salvat, els metges són boníssims. És veritat que és un genèric que representa que no està marcat, però bueno, venim d'on venim, no? I en aquests moments, doncs, per exemple, els metges les metgesses són més del 55%. I ja no parlo de tot el personal sanitari, perquè el 85% són infermeres, hi ha moltes auxiliars. S'ha vist que s'ha feminitzat la primera fila, s'ha feminitzat la pressió, no? I un 65% de la gent que està a primera línia són dones. Aleshores, el fet de que diguéssim metges, així amb tant masculí i tant focalitzant només en un dels tants, de tantes persones, majoritàriament dones, que han tirat endavant amb tota aquesta bestiesa de la pandèmia en el servei sanitari, doncs a mi la veritat és que em dolia una mica.
Moltes treballadores sanitàries, com Elsa P. Vidal, han de fer malabars amb la feina i la família. L'Elsa és una infermera de la Fundació Puigverd, treballa al torn de nit i és la mare separada d'una nena de 7 anys. Gràcies a associacions com la de l'escola de la seva filla, ha trobat ajudes per fer-se encàrrec quan ella és fora.
Vaig demanar si hi havia alguna cosa, si em podien ajudar, i de seguida l'administrador em va passar el contacte d'un noi que era monitor d'esplai i a part treballava en un menjador d'un col·legi, i així va ser. Gràcies a aquestes associacions, perquè, clar, nosaltres tampoc jo no puc pagar una cangur cada nit que vingui a cuidar la nena, i gràcies a que, doncs, això, els supermercats ens han donat, que ensenyant l'acreditació ens fan saltar la cua, que tota aquesta ajuda s'agraeix i molt.
Altres cuidadores han trobat una xarxa de suport al seu propi entorn laboral. És el cas de Mar Chia, part del personal de neteja de l'Hospital de Bellvitge. Ens explica com fer pinya amb les seves companyes ha estat fonamental durant la pandèmia.
Yo los considero parte de mi familia, la verdad, porque estamos en casa, pero estamos muchas horas en el trabajo, compartimos muchas cosas, compañeras que ha fallecido su madre de coronavirus o que han tenido familiares ingresados también, y son muchos momentos y momentos malos en los que estamos todas ahí.
Sandra Vilaseca, caixera al supermercat Bonpreu, comenta que el treball de cures acostuma a associar-se amb les dones. Potser és per això que són feines que sovint es donen per fetes i reben poc reconeixement.
Jo, abans de ser caixera de supermercat, jo he estat durant 13 anys treballant en una residència de gent gran. Una tasca de cures dedicada i destinada o feta bàsicament per dones. És un sector, igual que el tema de les caixeres de supermercat o altre tipus de feines que estan més enfocades o més fetes per dones habitualment, m'ha fet valorar moltes coses que abans no valorava de moltes feines. Una persona pot servir per qualsevol feina, si depèn de l'amor que li posis de la feina que fas. You made me believe in hell.
Carmen Juárez és cofundadora de l'associació Mujeres Migrantes Diverses de Treballadores de la Llar i les Cures. Amb Comissions Obreres han engegat una campanya d'ajudes a sectors laborals indispensables que es troben en situació de precarietat, com poden ser les cures a domicili, auxiliars de geriatria, riders o caixeres.
Aquesta campanya el que vol és denunciar la situació de precarietat i la situació laboral d'aquests treballadors que ja patien, no?, situacions de precarietat, però que arrel de la crisi del coronavirus han vist com les seves situacions han empitjorat, com els que estan treballant veuen com posen en risc la seva salut perquè tenen una manca d'equips de protecció individual, perquè no tenen un contacte directe amb les persones. La lluita dels nostres delegats i delegades és brutal, sobretot en aquests moments, i el que estem aconseguint és molt valuós per a aquests treballadors, no?, perquè facin la feina en condicions segures.
Entre els membres de Mujeres Migrantes Diverses hi trobem la Harriet Domínguez, treballadora de cures de la llar. Moltes immigrants s'han trobat amb la impossibilitat de contactar amb la seva família o fins i tot d'enviar-los uns diners essencials per a ells per la manca de locutoris oberts.
Hasta ahora que se ha reactivado un poco esa situación, pero no podíamos ni siquiera poner una recarga, no podíamos mandar un giro. Si había un locutor abierto, era largo. Y salir a la calle con el temor que un policía te detuviera y te preguntara dónde va, tenés que andar con el salvoconducto de autorresponsabilidad diciendo que ibas a poner un giro, pero también someterse a la presión de que pagar una multa por algo así, pues te ves afectada en muchas maneras.
Doncs amb tot això en ment, acabem amb una reflexió de Noemi Carreras, del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, que ens convida a replantejar-nos petites decisions del nostre dia a dia arrel de la situació actual.
He decidit anar molt menys a cap centre comercial i comprar al barri, que havia deixat de fer-ho en una petita part. Doncs bé, són exemples de què canviaré jo a nivell de personal, no?, a valorar segons quines professions, que la veritat o no valorava, no me n'adonava, i si tots canviem cosetes a nivell personal, vull pensar que després de tot això hi haurà un canvi, o hi hauria d'haver un canvi a molts nivells. I don't trust you anymore, you won't trust us anyway.